Si són les 7, això és Islàndia. RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong. Avui a Islàndia m'han dit que el Xavi Bosch ve a reclamar un punt dels seus vaticinis de la setmana passada. Això, Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda, Alberto.
No seria notícia, perquè és un home, diguem, que més aviat té una certa tradició de pidolar.
Sí,
no?
Si ell pot replegar un punt més, ho intentarà, sí.
El cas, la diferència aquesta setmana, és que si li acceptem la reclamació que vol presentar d'un dels seus vaticinis de la setmana passada, trauria un 10.
10 de 10, perquè clar, ens hem quedat 9 de 10... I aquí pot passar de tot, per tant.
Xavi Bosch, bona tarda.
Què tal, Albert i Maria, com esteu?
Et fa set, no, aquest 10?
Home, sóc competitiu de mena, això ja ho sabeu, i sí, m'agradaria treure el 10, i a més que més crec que és de justícia. El titular era molt clar, i el que ha passat aquell mateix dia, i ha anat passant fins i tot fins ahir mateix, ho ratifica.
A veure, fem una cosa, perquè la Maria s'ha entretingut a mirar una mica l'històric del Xavi Bosch amb 6 temporades de vaticinis. A veure, quants déus ha tret el Xavi Bosch fins ara, no?
Mira, la primera temporada en va treure un. La segona en va treure un altre. La tercera no en va treure cap, de 10. La quarta, 2, per compensar que a la tercera no n'hi havia cap. A la cinquena, com era tradició, un 10. I aquesta sisena temporada en la qual estem immersos de vaticinis, és la setena d'Islàndia, la sisena de vaticinis del Xavi Bosch, n'ha tret un.
O sigui, en porta 6. Aquest seria el 7 de 10 si se li accepta la reclamació.
Exacte.
La mitjana és molt clara. És d'un per temporada, per tant, aquest no me l'hauria d'acceptar. O ja avanço pel de la temporada que ve.
Home, a veure, la quarta temporada em vas treure 2, eh? O sigui que... A veure, ja...
L'anterior no havia tret cap, la mitjana és clara.
6 vegades ha tret un 10, seria la setena. Anem a la reclamació, Xavi. A veure, endavant.
No tinc l'anunciat a davant, no sé què deia
exactament. El tinc,
exactament.
Espera't, sí, que he agafat el sobre de la setmana passada i venies a dir, era el 6è vaticini... De política.
Era de política, parlava de Laura Borràs, parlava de l'escó de diputada, però l'anunciat concret no me'l sé.
Deies, Laura Borràs ja no és diputada al Parlament.
I ja no ho és. I el Suprem ha ratificat que no ho és. Serà injust, serà recurrible, serà el que sigui, poc recurrible, el Suprem ha dit el què, però de diputada, malauradament, no ho és.
Bé, expliquem una cosa, diguem que aquí la reclamació es basa en que els vaticinis els vam llegir a 7:45 del vespre i aquell mateix vespre, diguem, una hora i mitja després, és quan
va
saber
la notícia,
diguem, no?
Sí, i després ella ho ha recorregut i tot plegat, no? Però en aquella mateixa nit es va saber si alguns oients molt simpàtics a través de les xarxes socials em van fer saber que us ho havia de reclamar perquè com si no fos que jo no hi estigués a sobre. Doncs sí, estava a sobre.
Doncs qui som nosaltres per contradir aquests oients tan simpàtics i per negar-li un 10 al 7è en aquestes 6 temporades d'història de vaticinis? Doncs escolta'm, 7 deus i en aquest cas doncs, hi afegim un punt al sobre de vaticinis de la setmana passada. Bé, reclamació tancada i resolta. No sé si has vaticinat aquesta vegada, perquè sembla que és la notícia d'última hora, que Sergio Busquets marxa del Barça, que demà ho comunicarà. Vull dir que si ho haguessis posat en el sobre que ho hem d'obrir avui, doncs escolta'm, també ho tindríem en compte, això.
No ho he posat en el sobre, n'he parlat a la contraportada de Mundo Deportivo d'avui.
Ho he vist.
Dient que qualsevol de les decisions que prengués em semblarien bé, però que la decisió estava al caure, perquè li va dir Xavi que li diria abans del partit de l'Espanyol, el partit ja és diumenge, doncs, escolta'm, marxarà guanyant la Lliga, marxarà per la porta gran, sap greu que no acabi tota la carrera al Barça, però porta 15 anys a un rendiment de notable alt o excel·lent sempre, i les medalles se les han emportat, lògicament, el Messi, l'Iniesta, el Xavi, i tants altres, però sense el Busquets tot això no hauria estat possible.
Avui,
el millor mig centre del Barça de la història, sens dubte.
Avui, Xavi, recordaves, aquest cas, veies que tenia paral·lelismes amb com va anunciar Andrés Iniesta que marxava del Barça. I fins i tot demanaves que si encara hi fossis a temps, que ho anunciés la setmana que ve, que no ho anunciés aquesta. Per què? Quina relació té amb Iniesta?
Evidentment no m'ha fet cap cas, perquè la vigília de jugar a Roma la tornada dels quarts de final de la Champions, que havien guanyat 4-1 a casa contra la Roma, aquella nit a l'hotel a Itàlia va agafar les vaques sagrades, es va reunir, Iniesta els va comunicar que allò, que això, que marxava, que no acabaria, que acabaria el seu contracte amb el Barça i que a partir de la temporada següent aniria a jugar un fos, però ja no seria l'equip. I l'equip, al minut 6 l'endemà, no per culpa de l'Iniesta ni d'aquest comunicat, però sí que no havíem focalitzat que ens jugàvem passar a semifinals de la Champions, que el 4-1 no estava tot fet, que calia jugar el partit de tornada. I, per tant, aquella decisió va ser comunicada en un mal moment. L'equip va perdre i va quedar eliminat, 3-0, la primera gran revolcada a Valverde, i a partir d'allà tot va anar de mal borràs. I després, Iniesta, quan s'acomiada al Camp Nou amb aquell festival presentat per Jordi Évole, amb tots els companys de tribuna i tot plegat, allà van explicar el que havia passat aquella nit abans de Roma. I el que demanava jo Busquets és, home, la decisió, per bé que ja està presa i que el Xavi la intuïa, potser fins i tot la sabia, comunica-la la setmana que ve, deixa'ns guanyar la Lliga tranquils i que el Barça ho doni tot al camp de l'Espanyol, que no es desconcentri per aquesta notícia ni per cap altra, i després ja ho celebrarem el títol i la seva marxa.
Bé, esperarem a demà, veurem si realment es confirma això en aquest missatge que ha de fer públic demà Sergio Busquets, que sembla que deixaria el Barça aquesta temporada. Bé, dit això, són les 7 i 6 minuts. Tenim el sobre de vaticinis que el Xavi va tancar, ens va enviar la setmana passada, que l'obrirem d'aquí uns moments. Abans, com sempre, anem al m'ha agradat, no m'ha agradat.
Borges us ofereix aquest espai. M'ha agradat.
Que hem hagut d'esperar la campanya electoral perquè els partits facin veure que es prenen seriosament dos problemes enquistats a Catalunya. Rodalies i els ocupes. Només es recorden de Santa Bàrbara quan trona. I com que ara ja no trona, només se'n recorden quan venen eleccions i pensen en Santa Innocència, que així aconseguiran fàcilment el nostre vot. No m'ha agradat gens veure la portada del diari ABC de dissabte, que era el dia que jugava Sevilla a la final de Copa del Rei entre Madrid i l'Osasuna. Fotografia a l'ABC a pàgina sencera d'un rètol gegant de tanca publicitària de carrer al costat de l'estadi de la Cartuja que deia Aupa Osasuna, orgullo i il·lusió, un anunci firmat per Bildu. Peu de foto de la portada de l'ABC, Bildu se cuela en la fiesta del futbol espanyol. Embolica que fa fort. A portada sencera. Era la manera barroera d'intentar mantenir ferides obertes, d'assenyalar bons i dolents, i sobretot que es perpetuï l'odi. M'agrada veure, en canvi, que a la coronació de Carles III a l'abadia de Westminster no només hi havia representants del Sinn Féin, sinó que els hi van convidar directament. És la manera britànica de fer play, fins i tot amb el que va ser l'ira que va matar el padrí de l'ara ja rei Carles III. Era la manera, aquesta sí, intel·ligent, de tancar ferides. No m'han agradat gens tampoc els tres episodis que han deixat amb el cul en l'aire el recent Open Mutua de Madrid de tennis pel que fa al tracte a la dona, a les jugadores. De fet, les mateixes jugadores s'han encaixat. Primer, perquè el dia que l'Alcaraz feia 20 anys, la Sabalenka en feia 25. I resulta que l'Alcaraz li van fer una gran festa d'aniversari amb pastís gegant al mig de la pista central, i a la Sabalenka li van portar una sara individual amb una espalmeta a la sortida de l'entrenament. Gairebé d'amagatotis. Desigualtat absoluta. Segon, a la final femenina, que era entre la número 1, Swiatek, i la número 2, Sabalenka, mitja entrada només a la caja màgica. Va ser un partidàs, però la caja mig buida perquè el tenis femení resulta que interessava la meitat que el masculí, suposo. I finalment, la gota que ha fet vessar el vas i que ha sortit dels diaris. Diumenge jugava la final de dobles femenins. S'acaba el partit. Els donen els trofeus amb presses i no deixen que les jugadores ni tan sols parlin en públic, ni que agraeixin, ni que saludin els seus equips, ni que tampoc facin entrevistes. Per què? Perquè havien de preparar bé la terra batuda perquè dues hores després l'Alcaraz la trobés en condicions per la final. Aquest pas, el patrocinador del campionat, hauria de canviar de nom. En lloc de Mutua Madrilenya, hauria de ser El Madrileño Mutuo. La marca Espanya ha quedat retratada. M'ha agradat que l'OMS hagi sortit a decretar, 3 anys després, el final de l'emergència sanitària global per la Covid-19. La notícia, que al meu entendre és la notícia de l'any, ha passat molt i molt desapercebuda, gairebé tant com la xifra. L'Organització Mundial de la Mala Salut admet que oficialment han mort 7 milions de persones. Però la mateixa OMS creu que d'aquest coronavirus en realitat han mort 20 milions de persones. Aquesta és la xifra de la devastació que quedarà per sempre als llibres d'història. Pels que ho hem sobreviscut, enhorabona. Pels 20 milions que s'hi han quedat, un record emocionat. I finalment, no m'ha agradat que no parlin mai els àrbitres del futbol espanyol, però m'ha agradat encara menys que quan parlen en tanquem perquè no els deixen parlar. I poso en situació del tema. Roda de premsa de Sánchez Martínez a la vigília de la final de Copa. Un periodista andalús li pregunta com s'explica que un àrbitre espanyol cobri molt més que un àrbitre de la Premier. Resposta textual de Sánchez Martínez. També un periodista d'aquí cobra molt més que un periodista anglès. Afirmacions com aquestes no hi ha ni al barco salvi. Per cert, i ara repetiré el sou de Sánchez Martínez, de Mateu Lahoz i de tota la colla pessigolla. Mateu Lahoz, el 2022, que ara va fer la declaració de renda, va guanyar, fent d'àrbitre, 335.000 euros en un any. Preu per partit xiulat, 4.200 euros. Preu per partit fet des del bar, 2.100. De mitjana mensual, 12.500 euros bruts. Més que la Premier, sí. Concretament, el triple que la Premier. S'equivoquen una tercera part aquí que allà? No, s'equivoquen exactament el triple.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, aquests m'ha agradat, no m'ha agradat. Ara pensava això, que el ball de xifres que sempre hi és a les manifestacions, però clar, normalment són la Guàrdia Urbana d'una banda, els organitzadors de l'altra, però sí. Clar, aquí anem de 7 de milions de morts a 20 milions de morts...
En la mateixa font.
La mateixa sí. Font, no? O sigui, uns són com
els oficials, els exacte. Que consten en el registre, si és que alguns països hi ha registre, que potser no hi són a tots, consta que oficialment ha mort d'això. En d'altres, bé, va morir en aquells dies per unes causes que no s'han acabat d'escatir ni esbrinar ni s'estava per fer autòpsies i proves forenses a tothom. I al final em sembla una xifra més realista la dels 20 milions que la dels 7, segurament. Mm-hmm.
Déu-n'hi-do, doncs, escolta'm, celebrem això al final de l'emergència sanitària, però el balanç és fort, això que deies dels llibres d'història, no?, que ja formarà part, doncs, això amb la grip espanyola i tantes altres coses, quedaran aquests 20 milions. Tens el sobre, Maria, d'aquesta setmana?
Tinc el sobre a punt.
Doncs,
va.
Doncs vinga, el sobre ja el tinc ara jo a les meves mans. Som-hi? Va. Vaticinis per obrir...
Alguna vegada? Ha passat, Albert, alguna vegada? 2 deus consecutius? Aquella mateixa temporada no van ser consecutius,
ep.
No?
Ep.
Mira, va passar un dia a la temporada... De fet, a la quarta temporada que tens 2 deus, sí. Va ser perquè vas fer el sobre de la setmana i hi havia un sobre especial amb 10 vaticinis sobre el Barça i també vas treure un 10. Llavors van ser 2 deus i era el mateix dia.
Home, o sigui...
Ah, carai.
Sí.
2 deus al mateix dia, que
sí.
Fort. Bé... A veure, vaticinis per obrir dimarts 9 de maig 2023. A veure si anem pel 10 també. El sobre el va tancar el Xavi dimarts de la setmana passada a 3:15 de 12. A veure. Així sona el sobre. Hi ha d'haver 8 vaticinis a dins d'aquest foli, si puc obrir-lo. Ara ja el puc obrir, com esteu sentint. Som-hi. Comencem pels vaticinis esportius. Primer vaticini, val un punt. Futbol. La final de Copa del Rei la guanya el Real Madrid.
Rodrigo 2, Osasuna 1, va guanyar el Madrid.
I tu un punt, 1-1.
Segon vaticini, val 2 punts. Eurolliga de bàsquet. Per la Final Four es classifica el Barça i no es classifica el Madrid.
Per la Final Four el Barça s'ha classificat ja fa dies, 3-0 contra el Salguiris. De moment el Madrid no es classifica, no s'ha classificat encara. Si és que ho fa, se sabrà demà que rebrà el Partizan en el 5è partit. De moment 2-2, el Madrid... no es classifica.
Doncs aquí t'hem de donar un punt, aquest vaticini valia 2 punts, el Barça s'ha classificat, el punt aquest del Madrid queda penjat fins demà, que ho sabrem si es classifica o no.
2-3.
O sigui que si hi ha un 10, serà un 10 amb efectes retardats, diguem, eh?
Per anar-m'hi acostumant.
Exacte. Tercer vaticini, val un punt. En vol, la Copa del Rei la guanya un equip català.
Podria ser el Granollers, podria ser el Barça. La va guanyar el Barça per desena temporada consecutiva.
3 de 4.
3 de 4, quart i últim vaticini esportiu. La Copa d'Europa d'hoquei patins la guanya el Barça.
Doncs no, el Barça perd un partit per temporada, però sempre perd el que no toca. Va perdre les semifinals contra el Porto i la Champions, la Copa d'Europa d'hoquei, la va guanyar precisament el Porto.
Doncs ara sí que perdem aquest 10 de 10, però en tot cas un 3 de 5.
Anem a economia. Cinquè vaticini, val 2 punts. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès.
Deien que sí, deien que no, es van reunir divendres. L'han apujat, poquet, però l'han apujat, un 0,25%.
5 de 7.
5 de 7, és a dir, el 10 ja està més que descartat, sí. No? Perquè a part d'aquest punt que queda en efectes retardats fins demà, doncs hi ha un punt, un vaticini a la Copa d'Europa d'hoquei patins que no ha encertat. 5 de 7, anem pel 6è vaticini, política, val un punt. Pere Aragonès fa un relleu al seu govern.
Doncs de moment no. Tant Laura Vilagrà com Meritxell Serret són allà i, per tant, si hi ha d'haver un relleu, de moment encara no l'ha fet.
Per tant, ens mantenim amb aquests 5. L'aprovat el tenim. 5 de 8.
5 de 8. En queden 2. Anem per l'obituari preventiu. No el deixarà de plorar el futbol català.
Ha mort en Jaume Amat, que va ser directiu amb Núñez del 78 al 81, és a dir, quan Núñez entra a presidir el Barça, i és una persona clau perquè és el que decideix, és el que portava el futbol formatiu del Barça i és el que decideix muntar la Masia, a la Masia de Can Planes, que allò sigui residència de futbolistes. Però aquesta mort ha passat molt desapercebuda, n'han parlat tots els diaris esportius i d'informació general, però era una persona de 96 anys. No pensava en ell, no pensava en ningú quan ho vaig escriure, però entendria que no pensi que diguéssiu, home, no és un futbolista, tal, és un directiu al capdavall. No?
Jo vaig conèixer Jaume Amat com a director general de carreteres. Va ser director general de carreteres al govern de Jordi Pujol i era una d'aquelles persones que jo quan començava a treballar al 9-9 i havia, escolta'm, com tenim la carretera? Hi havia una carretera molt polèmica que els joglars van fer moltes pintades en contra, la carretera que portava cap a la cúpula dels joglars a Pruit, no? I feien pintades contra Jaume Amat, que era el director general de carreteres, i llavors jo me'n recordo ben-lo de trucar, a veure què pensava de tot això. Per tant, no, jo ni tan sols sabia que havia sigut directiu amb Josep Lluís Núñez.
Sí, sí, havia sigut directiu de la Federació Catalana de Futbol abans d'arribar al Barça, un home molt vinculat al Barça tota la vida. Només per la teva coneixença ja potser fins tot mig punt no podríem tenir, eh?
No, però és que, perdona, jo et donaré el punt sencer, perquè...
Sencer, d'acord.
No, perquè, home, vull dir, si havia sigut directiu de la Federació Catalana i després directiu del Barça, entenc que...
I va muntar la Masia.
Vull dir, el futbol, sí, català, el futbol català, llavors, escolta'm, hi haurà qui plorarà més i qui plorarà menys, però vull dir que... Ha sigut una personalitat...
Un respecte per Jaume Amat.
Sí, senyor, que... doncs, i un punt per tu.
6 de 9.
I l'últim, vuitè i últim vaticini, Joan Carles de Borbó continua sent rei emèrit.
Però li queda una setmana menys per deixar-ne de ser.
I acabem amb un 7 de 10, que avui que he fet una mica de repàs així de notes i així. No, no és
7 de 9, no? 7 de 9, no?
Clar, 7 de 9, sí, sí.
7 de 9. 7 de 9. Clar, clar, 7 de 9.
Demà pot ser un 8 de 10.
7 de 9, però és veritat que un 7 és una nota que no la fa servir massa.
No, però no, en canvi no. La mitjana, no? La mitjana ratlla el 7.
De mitjana sempre. Sí, però que tregui un 7, o sigui, pot treure més 6 i més 8, i en canvi el 7 no és tan comú.
Doncs veurem a veure
la
demà.
La setmana que ve, al sobre de la setmana que ve, l'Albert, hi ha això d'ara del City i el Madrid, no?
Sí.
Hi ha la Lliga de Futbol, hi ha coses interessants la setmana que ve.
Clar, clar, en aquest sobre que ens has deixat avui hi ha d'haver què passarà diumenge a Cornellà, per exemple, amb aquest Espanyol-Barça, no?
Per exemple.
Sí, sí, sí. I què passarà en aquest...
Hi ha dos vaticinis sobre Cornellà, n'hi ha un sobre aquesta nit al Bernabéu.
Home, molt bé. Molt... Avui veuràs el partit?
Avui sí.
Avui sí.
Tinc bones sensacions. Sí, no miro mai al Madrid, ja ho sabeu, però... Tinc molt bones sensacions.
Molt bé, molt bé. Continues la gira del llibre, Xavi?
també tinc bones sensacions.
Sí. També tens bones sensacions, sí. No, o sigui, no has agafat una pausa després de Sant Jordi.
No, hi ha pauses. Després de Sant Jordi ho faig amb dijous, que és el dia que el Barça no juga a l'Europa League, i per tant aquest dijous seré, si Déu vol, a la llibreria Galatea de Reus.
Ho veus, que va bé que eliminin el Barça a l'Europa League, perquè el dijous el Xavi pot agafar el cotxe i anar-se'n a Reus a parlar del seu llibre. Sí, senyor. Xavi, una abraçada, que vagi bé.
Fins dimarts.
Ara tornem.
A Borges portem més de 125 anys oferint oli d'oliva de qualitat.
L'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis naturals. Des de Borges treballem perquè els nostres olis segueixin un procés de producció sostenible amb el planeta i amb les nostres ampolles reduïm cada any 143 tones de residus plàstics.
Borges, cuidant el que importa.
Islàndia, amb Albert Ong.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus. He perdut 4 quilos.
Sí, jo també vull. Què haig de fer?
Busca el teu centre Naturhaus més proper i demana-hi cita. O si prefereixes fer-ho des de casa, ara pots tenir les mateixes consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal a la seva nova botiga online. I et porten els productes a casa.
Entra a naturhaus.es i descobreix el nostre servei online o truca al 902 15 14 14.
Del 12 al 14 de maig, 7a Fira de la Garrofa i 28a Fira de l'Oli a Jesús, Terres de l'Ebre.
Vine a tastar l'autèntic oli d'oliva i descobreix la garrofa i els seus múltiples usos amb els diferents actes preparats.
Organitza l'EMD de Jesús. Més informació a jesús.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de maig amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix de l'òpera de Wagner Parsifal al Gran Teatre del Liceu, de la mezzosoprano Joyce Di Donato al Palau de la Música i del Festival Les Nits de Barcelona als Jardins de Pedralbes. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano,
dame más. Illes, Carib, Nova York, Egipte, Turquia, Costa Rica. Reserva ara el teu estiu i tindràs fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i més. Consulta les condicions. Demana-li més a l'estiu en viatges al Corte Inglés i Tour Mundial.
RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada. El dimecres 10 de maig a la 1 del migdia visitarem el Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia.
Home, el rec, m'encanta! I tenen grans marques, moda d'autor i sostenible i propostes culturals. I culla de carrer, quin festival, amigues, quin festival.
El dimecres 10 de maig, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada.
Si veniu tindreu l'enorme privilegi de veure el rec i de veure Babí. Que mira quin cos.
RAC 1.
Toca, toca.
Tots som u.
Islàndia, amb Albert Ong.
Ara Islàndia, l'estadi olímpic Lluís Companys. Fa una mica més d'una setmana i teníem Bruce Springsteen allà, però a final de maig, aquest grup. Seguides de Coldplay. Mai ningú havia fet 4 concerts seguits a l'estadi olímpic. Mentrestant, què passarà també a l'estadi olímpic? Doncs que els socis del Barça aquests dies estan demanant els abonaments per veure jugar l'estadi olímpic, per veure jugar l'equip allà la temporada que ve mentre es duren les obres del Camp Nou. Són setmanes en què passen moltes coses a l'estadi olímpic i Islàndia m'ha aprofitat avui per comprovar què ha passat ja allà? Quina és la història d'aquest estadi, d'aquesta instal·lació? Marc Ferragut, bona tarda.
Què tal, bona tarda. D'entrada, jo crec que tothom relaciona molt l'estadi Lluís Companys amb els Jocs Olímpics, però resulta que es va construir a principis del segle XX, és a dir, del 1992 heu de girar les dues últimes xifres, eh? 1929, Exposició Universal de Barcelona. Viatjarem a la jornada inaugural amb l'ajuda del periodista esportiu Xavier García Luque.
Il·luminació artificial. La gent ja una mica per ajudar, el que va fer és començar a fer antorxes, cremant els programes i els diaris, intentar il·luminar perquè s'arribés a concloure el partit.
tot l'estadi ple d'entorxes. També us puc dir que el Barça ja ha aixecat un títol a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
En el Estadio de Montjuïc, el público acoge con muestras de expresiva simpatía la presencia de su excelencia el jefe del Estado y su esposa, que van a presidir el partido final de Copa entre el Barcelona Club de Fútbol y el Real Club Deportivo Español.
En aquest cas era la Copa del Generalísimo, perquè el jefe del Estado era Franco. I el següent jefe del Estado era el rei Joan Carles I, que va rebre una xiulada l'any 1989.
Queda inaugurado el Estadio Olímpico de Montjuïc y da comienzo la quinta Copa del Mundo de Atletismo.
I més enllà de l'esport o la música, l'Estadi Olímpic hi va viure gent, atenció, va viure gent a dins quan estava pràcticament en ruïnes.
A base de penjar tota una sèrie de llençols o teles que el que feien era dividir en forma de cubículos tot l'interior. I en cada un li tocava a una família.
Són algunes de les coses que repassarem avui que han passat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, un estadi, com deia el Marc Ferragut, encara que sigui olímpic, encara que molta gent més jove pensi que es va inaugurar pels Jocs del 92, mentida, es va inaugurar pel 1929, per l'Exposició Universal de Barcelona. A veure, en aquest viatge en el temps, Marc, per on vols començar?
Doncs mira, anirem saltant, però d'entrada vull començar per l'any 1957.
Al minuto 34 del segundo tiempo, el Barcelona marca el gol de su triunfo por medio de San Pedro al rematar una falta sacada por Brugué. El público aplaude entusiásticamente al generalísimo que entrega el trofeo de su nombre en manos de Segarra, capitán del Barcelona Club de Fútbol, terminando así esta memorable jornada deportiva.
Per tant, això és el que ens explicaves abans, suposo, aquesta final del que durant la dictadura la Copa del Rei era, evidentment, la Copa del Generalísimo. Això vol dir que es va jugar a l'Estadi de Montjuïc.
Sí, era un 16 de juny d'aquest any 57, a les 6 de la tarda, una final inèdita entre Barça i Espanyol i mai més repetida.
Mai més ha tornat a haver una final de Copa no. Barça-Espanyol. 16 de juny del 57 vol dir que queden 3 mesos perquè s'inauguri el nou Camp Nou, és a dir, el Camp Nou està en obres, diguem, no? Hi ha el trasllat aquest de les Corts cap al Camp Nou i a l'octubre, em sembla que era finals de setembre, el dia de la Mercè, el 24 de setembre, és quan s'inaugura el Camp Nou, per tant, aquí falten 3 mesos, juguen aquesta final a l'Estadi Olímpic.
Sí, i tenim 11s, allò, perquè hi ha noms, jo crec que estan recordats els dos equips, per l'Espanyol, Vicente, Argilés, Cata, Faura, Gàmiz, Casamitjana, Ruiz, Osvaldo, Cruelles, Sastre i Moll, i pel Barcelona, perquè en aquell moment era el Barcelona.
El Barcelona, això, Barça, Rens,
sí. Ramallets, Olivella, Bruguer, Segarra, Vergés, Gensana, Besora, Villaverde, Martínez, San Pedro, que el golejador, ho sentíem a la crònica del Nodó, i Kubala.
A Kubala ha jugat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Kubala ha jugat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, ara que estem allò pendents de si Messi torna i el veurem jugar a Montjuïc, doncs mira, ja hi ha un mite del club que hi va jugar en el seu moment. De fet, durant els primers anys de vida de l'Estadi de Montjuïc, el Barça ja hi havia jugat partits de Lliga, més enllà de la Copa, fins i tot compartint estadi amb l'Espanyol la mateixa tarda, com un programa doble, no? Allò que també es feien al cinema, doncs, la tarda del diumenge 26 de maig del 29, no feia ni una setmana que s'havia inaugurat l'estadi, primer va jugar el Barça contra l'Atlètic de Madrid, victòria per 4-0 dels blaugranes, i després un Espanyol-Reial Societat que va acabar en empat a 1.
Que es devien trobar al camp com se'l devien trobar, després de dues hores de partit del Barça i l'Atlètic de Madrid, sí, quan van sortir a jugar l'Espanyol i la Real Societat. Per tant, el Barça ha jugat partit de Lliga ja el 1929 en aquest Estadi Olímpic de Montjuïc i a part aquesta final que hi va haver el 1957, final de Copa Barça-Espanyol.
Mira, ja que hi som, anem al dia que s'inaugura l'Estadi de Montjuïc, any 1929. Hem tirat uns dies enrere d'aquest programa doble en Barça i Espanyol. Som el dilluns 20 de maig del 59 a 4:45 de la tarda, partit oficial de rugbi entre les seleccions d'Itàlia i Espanya, a 7:15, aquesta és la forquilla que posava els fulletons de l'època, curses de 100 metres d'atletisme i entre 7:15 i les 7 començaria el partit de futbol entre una selecció catalana i els Bolton Wanderers, campió de la Copa d'Anglaterra, és a dir, aplicat a l'actualitat seria com si ve doncs, el Manchester City a inaugurar el teu estadi. No?
Per tant, s'inaugura el 20 de maig de 1929 aquest Estadi Olímpic on ara anirà el Barça amb un partit de futbol entre la selecció catalana i els Bolton Wanderers, però abans hi havia hagut rugby hi havia hagut aquestes curses de 100 metres d'atletisme, doncs, per amenitzar una mica l'espera,
sí,
no?
Sí, sí, allò, un cartell de luxe, no? I hi havia localitats en seient i també hi havia gent dreta, uns 70.000 espectadors, una brutalitat per l'època, heu de pensar que potser es movien entre xifres de 10.000, 20.000 als estadis grans de principis del segle XX. Clar, s'inaugurava la joia de la corona de l'Exposició Universal de Barcelona del 29, en aquell moment era l'estadi de Montjuïc, res d'olímpic, no? Ja hi anirem. La jornada va ser un èxit en allò esportiu, no exempta de dificultats logístiques. Això ens ho explicarà el periodista Xavier García Luque.
El millor.
El millor per explicar això, molts anys de la Vanguardia, especialitzat en investigació històrica de l'esport català. El primer obstacle d'aquell dia, arribar a dalt de tot de Montjuïc.
Com ara, com ara.
Doncs mira, sí, sí, ben bé, ben bé.
Si hi ha avui dia encara hi ha molta gent que ho troba complicat, imaginem l'any 29, no? Gairebé la majoria de la gent que va poder doncs hi va intentar anar amb cotxe particular i això va fer unes caravanes terribles, no s'arribava mai a dalt a l'estadi, i també es podia oferir el servei del funicular. El funicular de Montjuïc s'havia inaugurat l'octubre del 28, ja estava plenament en actiu i, de fet, ja estava pensat també en tota la preparació de l'exposició del 29.
S'agraeix, que hi hagués ja el funicular, perquè si no el caos hagués estat encara més bèstia. Això passava fora de l'estadi i el terreny de joc, doncs, tot es va anar endarrerint. Ja heu vist que els horaris que s'anunciaven als fulletons no auguraven puntualitat britànica, però és que, a més, a l'hora de començar el partit de futbol, falta una persona important.
Va començar més tard del que estava previst, entre altres motius perquè l'àrbitre no arribava. L'àrbitre era un senyor belga, molt famós a l'època, un dels millors àrbitres europeus del moment, John Langenis, i era un enamorat de Barcelona, coneixia molt bé la ciutat, i quan li van oferir portar-lo directament a l'estadi va dir que no, que hi pujaria pel seu compte, que volia anar tranquil·lament i que tal. Total, quan va arribar, doncs allò era una mica un caos, i no sabia per on tenia que entrar, no trobava l'accés, tampoc el deixaven entrar així com així, perquè tampoc sabien qui era. Bueno, total, que el partit de futbol comença tard.
És tremendo.
Boníssim.
A més, és molt guiri, no?, això de dir, no, jo ja aniré pujant tira fins a dalt de Montjuïc.
Sí, un àrbit belga, John Langenis, que l'any 29 ja coneixia bé Barcelona, imagina't on devia ser aquell àrbitre, vull dir, me l'imagino Paral·lel, me l'imagino Plaça Reial, no? Me l'imagino una mica en aquests ambients, i ja vindré. I no hi era a l'hora moment de començar.
Clar, no hi havia telèfons mòbils per trucar, per avisar. Arribo una mica tard, no sé on sóc.
Clar, però amb tot el caos que és el futbol a dia d'avui, amb tantes coses, en canvi la puntualitat, vull dir, no hi ha res tan puntual com el futbol a l'hora de començar un partit, no?
El partit comença allò a l'hora en punt.
Doncs fa 100 anys no era així, això.
No, havia de començar a les 7, a finals de maig hi ha llum, de llum solar, no? Allò a les 7 de la tarda, però si comences més cap a les 8, la situació es complica força.
Evidentment, l'estadi no tenia il·luminació artificial, és que no n'hi havia hàbit de fer camps de res, de futbol, amb llum artificial, i l'únic que van poder encendre van ser els llums interiors, els dels passadissos de la tribuna, però clar, això no il·lumina el terreny de joc. I finalment la gent, ja una mica per ajudar, el que va fer és començar a fer antorxes, cremant els programes i els diaris, els programes del dia i els diaris del dia que portaven a les mans, i amb aquestes antorxes doncs, intentar il·luminar perquè s'arribés a concloure el partit. Sí, no sé si potser va acabar xiulant uns minuts abans l'àrbitre, però el fet és que es va poder acabar, va ser una exhibició a més de la selecció catalana. En aquell moment hi havia futbolistes catalans d'un nivell internacional boníssim, com Saint-Pierre, del Barcelona, Zamora, de l'Espanyol, i Cross de l'Europa, que el Barcelona, l'Espanyol i l'Europa jugaven tots tres a primera divisió. Doncs amb aquests cracs com els que hi havia a l'època, el campió de Copa d'Anglaterra va perdre per 4-0, eh? Va ser un festival allò.
Que hem d'anar païnt una mica tot això, eh?
Hi havia moltes...
Primer,
molts
evidentment, Xavier García Luque és el millor, vull dir que ens podia parlar d'això gràcies al Xavier, però clar, o sigui, no només l'àrbit arriba tard, sinó llavors com que comença tard, ja comença quarts de vuit i això, que clar...
Fosc.
Imagina't, no?, que aquesta hora d'ara ha de començar un partit de futbol sense il·luminació artificial.
Comptant que fes bon temps, eh?, perquè si fa allò un dia rúfol com avui, ni t'explico.
I com t'imagines això de les antorxes allà? Vull dir,
perquè... Allò, una mena d'aquelarre massiu, no? Vull dir... sembla que vagis a fer un ritual amb 70.000 persones.
Amb un ritual satànic. Esclar que van perdre aquests anglesos, devien quedar collonits.
En comptes dels encenedors en un concert, ara, no?
De clar, allò devia ser amb llumins, no? Allò la caixeta de llumins que la portaven a la butxaca.
Ara, Samitier del Barça, Zamora de l'Espanyol, Ricardo Zamora, i Kroos de l'Europa, que no, jo no havia sentit a parlar, però vaja, això, que tots tres eren equips que jugaven a primera divisió llavors. Això és la inauguració. Maig del 29.
Sí, sí, que ja déu-n'hi-do per només un dia de vida de l'estadi. Però a partir d'aquí van venir doncs, uns anys d'esplendor d'aquest estadi de Montjuïc, això abans de la Guerra Civil, no? Abans de l'any 36, entre el 29 i el 36. A banda dels esports això més evidents, com podrien ser el futbol, s'hi havien organitzat altres competicions. Boxa, per exemple, un combat històric.
N'hi ha un que ha quedat per la història com el gran combat de boxa de l'estadi de Montjuïc. Això va ser el novembre del 1930, i van arribar a ficar 80.000 persones. En aquest cas, a més, tinguem en compte que per les dimensions del ring de boxa, doncs s'hi podia seure molta gent a pista, també, al voltant del ring, i s'hi van enfrontar el gran boxejador espanyol de l'època, un basc que es deia Paulino Uzkudun, realment molt famós en el seu temps, estem parlant de pesos pesants, però davant va tenir un italià espectacular, boníssim, que es deia Primo Carnera. Era un boxejador que feia 2.04, una alçada molt poc vista en aquells temps, que pesava 125 quilos, i el combat entre Uzkudun i Primo Carnera se'n va parlar durant anys. Va acabar guanyant Carnera els punts, però va ser un dels espectacles que s'anaven explicant a les famílies, a qui havia pogut anar a veure l'Uzkudun contra el Primo Carnera a Montjuïc.
En aquella època ja se sentia això. Jo hi era, eh?
Jo hi era.
Jo vaig veure l'Uzkudun Carnera a Montjuïc, que va guanyar els punts el Primo Carnera, aquest italià de 2-0-4.
Aquesta bèstia enorme, no?, que ens l'imaginem. Hi ha fotos i impressiona, d'aquest combat. També s'hi van fer carreres de motos, de cotxes, això dins de l'estadi olímpic de Montjuïc. Esgrima, hoquei o beisbol. També era habitual que la final de Copa de Futbol es jugués aquells anys a Montjuïc. Era el Wembley català i espanyol, no? Al final era l'estadi de referència, el més modern, el més gran de tot l'estat, i no en va, el dia de la inauguració hi havia el rei Alfons XIII, és a dir, havia rebut la benedicció de l'autoritat més alta de l'estat.
I això ens permet saltar d'aquest 1929 fins al 1989, 60 anys després.
Els reis d'Espanya, Joan Carles i Sofia, han inaugurat avui l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Després de saludar el president de la Generalitat i la resta de personalitats assistents, el rei ha descobert una placa on es recorda que el seu avi, Alfons XIII, ja va inaugurar aquest estadi fa 60 anys. La cerimònia d'inauguració ha quedat una mica deslluïda per la pluja. Les imatges de l'acte han estat cedides per Televisió Espanyola, que té l'exclusiva de les retransmissions.
Queda inaugurado el Estadio Olímpico de Montjuïc y da comienzo la quinta copa del mundo de atletismo.
Clar, sense tenir cap dada, diguem, però quan anem enrere i busquem fets històrics, sempre plovia.
És veritat.
No? Vull dir, si dius... Clar, no tinc les dades, però, hòstia, te'n vas...
El papa Montserrat plovia.
El papa Montserrat plovia.
Hi ha altres inauguracions també
típiques.
Sí,
aquestes passades per aigua, i aquesta me'n recordo molt, era l'any 89, per la pluja, per les goteres que hi havia a l'estadi, em sembla, i per aquesta xiulada que sentíem de fons de les paraules del rei Joan Carles I.
Va caure un xàfec important, doncs, que va remullar un públic que no omplia l'estadi, també suposo que ja veient que no seria allò un bon dia a nivell meteorològic, però la tempesta també va ser política, que ben lligat, perquè la xiulada al rei i a l'himne espanyol va ser organitzada, era una protesta de la campanya independentista Freedom for Catalonia, que volia aprofitar la repercussió de tot allò que tingués a veure amb els Jocs de Barcelona. En aquell moment faltaven 3 anys, però era la gran inauguració de l'estadi olímpic.
Clar, és que jo me'n recordo, era com, diguem, era la prova a 3 anys abans dels Jocs Olímpics, Mundial d'Atletisme, i dius, a veure, anem a veure si sabrem organitzar els Jocs, de moment fem aquest Mundial d'Atletisme, i veurem a veure què, i clar, el dia de la inauguració,
tens un
goteres, xiulada al rei, i ha de tot, i dius, home, això pinta bastant bé, eh?
Sí, sí, realment feia molt bona pinta. Aquell dia hi havia un grup de joves de 20 i pocs anys, entre els que hi havia noms coneguts ara, no? Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull o Jordi Sánchez, que van desplegar pancartes amb el lema Llibertat per Catalunya en anglès. Allò va crear una crisi política centrada en l'Ajuntament de Barcelona, no? Que era el màxim responsable dels Jocs i d'aquell acte inaugural. Un mes i escaig després, el primer tinent d'alcalde, responsable d'urbanisme i obres, mà dreta de Maragall, Jordi Perpal, era forçat a dimitir. Motius oficials? Doncs les deficiències tècniques de la reforma de l'estadi, que durant aquesta competició d'atletisme va tenir, doncs, això, alguna inundació, goteres, van continuar les pluges aquells dies, però clar, res de fons era que algú havia de caure, tal com va anar la inauguració. Clar, per què calia tornar a inaugurar un estadi que ja estava fet des de l'any 1929? Tan important havia estat la reforma? Doncs sí, perquè realment, a mitjans dels anys 80, és que queia a trossos.
Jo crec que ara ho entendrem més quan viatgem enrere. Una altra vegada tornem a l'any 1957.
Any 57, any de la final de Copa entre Barça i Espanyol. És aquesta que comentàvem abans, eh? Però ara ens situem a la platja del Somorrostro. Unes fortes tempestes, també tornem amb la pluja, inunden bona part del barri de Barraques. L'Ajuntament ha d'ubicar centenars de persones que s'han quedat sense casa i opta per fer-ho a les instal·lacions de l'Expo del 29, que havien caigut en desús. Una opció és el pavelló de Bèlgica, avui desaparegut, i l'altra és l'estadi, on pràcticament ja no s'hi organitzen competicions esportives. La final de Copa va ser una excepció per intentar reflotar-lo, no?
És a dir, aquest estadi s'inaugura l'any 29, hi ha la guerra del 36, viu uns anys d'esplendor entre la inauguració el 29 fins al 36, ve la guerra, ve el franquisme, allò va caient en desús, s'hi fan molt poques coses, i aquesta final, com una cosa, diguem, aïllada, aquesta final de Copa l'any 1957, i després hi ha aquestes inundacions al Somorrostro, aquí a Barcelona, i porten la gent que vivia allà de qualsevol manera, els porten a l'estadi olímpic.
Al capdamunt de la muntanya.
A viure allà.
A viure allà. Es
van a dins l'estadi.
A dins l'estadi, és a dir, en els espais interiors, no?, de les graderies, les diferents allò sales que hi pogués haver, les van fer servir com a habitatges temporals. Dir-li habitatge és ser molt generós, perquè les condicions de vida eren terribles. Això ens ho explica l'historiador Oriol Granados, membre del Centre d'Estudis de Montjuïc, que a més ha estudiat tot el fenomen del barraquisme a la muntanya i a la ciutat de Barcelona.
Eren normalment sales molt diàfanes, molt amples, i les van subdividir a base de penjar tota una sèrie de llençols o teles, que el que feien era dividir en forma de cubículs tot l'interior. En cada un li tocava amb una família. Les condicions interiors que oferia l'estadi eren minces. Els serveis, l'aigua, tot el sistema d'higiene, i normalment havien d'anar a cercar l'aigua a les fonts que hi havia públiques, que hi havia pels voltants.
És a dir, aquelles imatges que veiem habitualment abans que surtin els jugadors al camp, els passadissos interiors de l'estadi, aquí era
gent
on s'ubicaven aquestes famílies que havien hagut d'estar traslladades des d'allà on hi havia hagut les inundacions, el Somorrostro, i posaven això, un llençol entre unes i altres, no?
Clar, és que no tenies cap mena d'intimitat, no tenies casa, o sigui, al final estaves allà en unes condicions que realment no tenies un habitatge, i pels voltants, no?, deien això, que havien d'anar a buscar l'aigua a fora, a les fonts que hi havia a la muntanya. En aquests voltants hi havia més barraques, és a dir, just a fora de l'estadi, res, a la porta, a finals dels anys 50, doncs, hi havia barris sencers, el més important va ser Can Valero, no?, tota la muntanya hi havia barraques de gent que havia vingut a la ciutat de Barcelona buscant feina i no trobava on viure. S'havien edificat ells mateixos una casa. Per a què us feu a la idea de com era viure dins de l'estadi olímpic de Montjuïc en aquestes condicions, l'Oriol Granados explica que era preferible la barraca, per terrible que ja fos, eh?
La barraca era un lloc de més llibertat, de més llibertat de moviment, inclús cadascú podia tenir un recinte, petit o gros, en condicions que fora, però més separat de la resta dels veïns. Disposaven d'un tros del voltant, sempre havia un petit jardí o havia alguna manera de tenir un esbarjo exterior. Aquí no.
D'alguna manera, amb la barraca et feies casa teva, en unes condicions difícils, però tenies casa teva dins de l'estadi, doncs no tenies ni això. La població vivint a l'estadi arriba al miler després que s'hi afegissin més persones desplaçades per més inundacions en barraques d'altres zones com la Verneda, això va ser l'any 62.
Per tant, he d'entendre que no van ser uns dies que
no.
Estar un cap de setmana, una setmana, fins que no poguessin tornar...
Una dècada. És a dir, durant una dècada hi va haver gent vivint a dins de l'estadi.
Que fort.
Sí, no, vaja, potser la gent anava entrant i sortint, suposo que hi havia gent que buscava fer vida més enllà, però fins que a finals dels anys 60 se'ls van cedir pisos socials a poblacions de l'àrea metropolitana, no? Hospitalet, el Prat, Sant Boi o Badalona, van continuar vivint a dins de l'estadi.
Estem repassant la història de l'estadi olímpic de Montjuïc, no? Ara quin era el Barça, ara que hi va Coldplay d'aquí uns dies, ara que hi ha estat Bruce Springsteen, ara que n'estem parlant molt, mirar d'explicar algunes de les coses que han passat allà, algunes d'increïbles com aquestes, no? Que durant 10 anys, no? De mitjans dels 50 fins a mitjans dels 60, allotgés gent que havia perdut el seu habitatge, per dir-ho d'alguna manera, sí, doncs, sí. Que tenia el Somorrostro, la Verneda o allà on fos. No?
Un cop reallotjades aquestes persones que ja estaven vivint, de totes maneres, l'estadi de Montjuïc continuava el seu deteriorament. He recuperat un programa de l'any 78, Història de l'Esport Català, del Circuit Català de Televisió Espanyola, on s'explicava que la demolició de l'estadi estava sobre la taula.
Fa 3 anys ja hi va haver un primer tanteig d'enderrocar l'estadi. No va haver-hi empresa particular que s'hi atrevís. Es va anar a l'exèrcit en plan de dinamitar-lo controladament. El pressupost que es va donar fa 3 anys era de 60 milions de pessetes, perquè naturalment la gran extensió representa unes càrregues de dinamita fabuloses. I fins i tot l'exèrcit no estava massa content de fer-ho. I va dir que més endavant hi parlarim, i per ara no se n'ha dit res més.
L'exèrcit, eh?
Sí, com que no volia tirar a terra cap empresa privada, perquè era caríssim, es va arribar a plantejar que l'exèrcit enderroqués l'estadi de Montjuïc.
No, és molt bèstia la imatge, no? I aquesta idea que no va arribar a bon port, no es va tirar a terra aquell estadi, però perquè era massa car i massa complicat, perquè aquell estadi feia nosa.
Però, a veure, hi ha una cosa que no entenc és l'esport, el futbol... És veritat que ja existia el Camp Nou, per exemple, no? Però vull dir que Franco utilitzava l'esport també i el futbol, sí, no? Com un dels narcòtics durant la dictadura, no? Per què va caure amb aquest desús l'estadi de Montjuïc?
Doncs, mira, aquest estadi que havia estat també com reivindicat, s'havia usat molt per competicions estatals, doncs va tenir un competidor important a Madrid, precisament. Ens ho explica el Xavier García Luque.
La pèrdua d'interès per mantenir l'estadi arriba amb la construcció del nou camp de futbol del Real Madrid. Quan l'any 1947 s'inaugura l'estadi del Nuevo Chamartín, que es va dir llavors, i que després, al cap d'uns anys, es va rebatejar com a Estadi Santiago Bernabéu, el centre de les finals de Copa, dels partits més importants de la selecció espanyola, tota una sèrie d'esdeveniments que se suposava que havien d'anar a Montjuïc, ja no hi anaven. Anaven a Madrid, entre altres coses perquè el dictador Franco no tenia cap interès en desplaçar-se, vull dir, ell preferia que li portessin les coses a casa, no?, a Madrid.
No hi havia AVE, no hi havia pont aeri. Llavors, clar, porta'm el futbol a casa, no? Era aquest el motiu de l'abandó de l'estadi de Montjuïc.
Bé, tot això sí que viurà una època d'esplendor, diguem, no? Perquè finalment es reforma aquest estadi i l'època d'esplendor de l'estadi i de la ciutat arriba l'any 1992. Curiós, eh? Com amb un so pots posar-hi... Tothom ja ha posat imatges, no? En aquell moment, ja.
Hi haurà gent que potser no. Si són joves...
Sí, però ho deuen haver vist 300.000 vegades, no?
Jo no havia nascut i ja li poso imatge.
Ja veus, en Rebollo, allà...
Allà, sent un alpabeter, eh?
Una imatge impactant i aquesta música, no?, que és tan característica. Som això, no?, el 1992, el moment en què aquest estadi de Montjuïc passa a ser estadi olímpic de Montjuïc. Tot i que dèiem que a principis del segle XX aquest estadi no es va fer amb un objectiu explícitament olímpic, sí que d'alguna manera hi ha estat sempre lligat, aplanat, no?, la possibilitat, perquè Barcelona havia optat a organitzar uns jocs el 1920, el 1924, I afegir un equipament esportiu l'any 29, doncs era posar més arguments sobre la taula per la ciutat, que va estar més a prop de ser olímpica el 1936. Finalment va ser Berlín l'escollida, Berlín capital de l'Alemanya de Hitler. Això va generar rebuig de molts països democràtics, entre ells l'Espanya de la Segona República, i pel mateix any 36 es va organitzar a Barcelona una competició alternativa, l'Olimpíada Popular, que s'havia de fer en aquest estadi de Montjuïc.
Que de fet, hi havia molts atletes aquí quan va esclatar la guerra, no?
Sí, sí, és que estava a punt de fer-se i aquesta, la guerra civil ho va troncar. El dia de la inauguració dels Jocs del 92, Pasqual Maragall recordava aquell esdeveniment i el president Lluís Companys.
Ciutadans del món, fa 56 anys s'havia de fer una Olimpiada Popular en aquest estadi de Montjuïc. El nom del president de l'Olimpiada Popular és gravat allà dalt, a l'antiga porta de la Marató. Es deia Lluís Companys i era el president de la Generalitat de Catalunya.
Si us havíeu preguntat per què se li diu Lluís Companys a l'Estadi Olímpic, doncs aquesta seria com la raó, no? Una mica la reparació històrica. Cal dir que el nom del president Companys no es posa oficialment fins al 2001, amb closa l'alcaldia. Durant els Jocs era senzillament l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Un últim apunt, això de l'olimpisme, no? L'any 55 a l'estadi s'hi van fer uns Jocs del Mediterrani, però era una competició...
Com els que hi va haver
a
Tarragona.
Exacte,
quasi
una competició, no? Molt menor, la redempció històrica de veritat arribaria l'any 92.
Anem a l'últim salt temporal.
Seria dels anys 90 l'actualitat, no? Què s'ha fet a l'Estadi Olímpic Lluís Companys després d'aquests Jocs de Barcelona? Doncs sempre ha tingut activitat, en major o menor mesura, un miler d'esdeveniments en 30 anys. Pel que fa als esports, els 90, jo crec que ho recordareu, i jugaven els Barcelona Dragons.
Home. Els Barcelona Dragons de la Lliga Mundial de Futbol Americà van aconseguir ahir una important victòria a l'Estadi Olímpic de Montjuïc en imposar-se als New York Knights per 19-7 en el seu debut en la competició. El partit es va jugar davant de més de 20.000 espectadors i sota una intensa pluja.
Fora, Això li hauríem de demanar a l'Abel, a veure si és Montjuïc que concentra molta pluja o què.
Avui passa alguna cosa especial allà? Perquè sí, sembla que...
Jo crec que ara mateix està plovent a Montjuïc, segur. Ara ens ho explicarà l'Abel, perquè el cel que es veu des d'aquí és cel de pluja a pluja.
I tant, i tant. Doncs aquest equip de futbol americà que hi va jugar als anys 90, també l'Espanyol del 97 al 2009 hi va jugar... El Sant Andreu, una temporada, va jugar-hi alguns partits a la temporada 91-92, s'hi van traslladar per unes obres al Narcís Sala, un equip de segona divisió B, no?, que també devia impressionar com a visitant anar a un estadi olímpic.
La festa dels súpers.
La festa dels súpers,
no?
Home, i tant, i tant. S'hi han
veritat,
fet
sí no?
19 edicions,
Sí, és veritat, però que ho has dit d'una manera com que hi he anat a totes.
Clar, home, i tant. No, però m'ha vingut la imatge de moltíssima gent aquells caps de setmana a festa dels súpers.
La primera va ser l'any 96, l'última 2017. Això, 19 vegades s'ha fet la festa dels súpers. Però en els últims anys jo crec que també hi ha hagut molta activitat musical. Més enllà de Springsteen i Coldplay. Us he fet un resum sonor de gent que ha passat per l'Estadi Olímpic, que ha fet concerts a l'Estadi Olímpic, res, en un minut.
Is a boníssim, eh?
Sí,
boníssim,
sí, allò, boníssim. Bon Jovi, Michael Jackson, Madonna, Chiran, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, U2, David Bowie, Prince, Iron Maiden, Shakira, Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, Beyoncé, i he deixat sonant els Rolling Stones perquè a dia d'avui tenen el rècord de concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Quants cops?
Hi han tocat 6 vegades.
Però no seguides com Coldplay, que faran 4,
no, eh? No seguides. Van fer 2 concerts, sí, seguits, l'any 90, i a partir d'aquí van tornar al 98, 2003, 2007 i 2017. Clar, això d'aquí un mes, Coldplay ja els haurà superat, perquè ja van tocar-hi un cop al 2009, 2 cops al 2016, i hem d'afegir els 4 d'aquest any. En total seran 7 concerts de Coldplay a l'estadi.
Coldplay, que és aquest mes, aquests 4 concerts seguits, que si vam parlar de Bruce Springsteen, ara ve Coldplay, eh? Vull dir, agafeu forces, agafeu aire.
Atenció, que ve la turra,
que ve Coldplay.
Coldplay,
que veurem, a veure, ja, amb quins convidats
que
Coldplay, venen.
Que ve Coldplay, que ve Coldplay.
I quins museus visiten i què mengen i tot això.
Ai, sí.
Acabem-ho, va.
Per acabar, quin va ser el primer concert de la història a l'estadi Lluís Companys? És que no ho endevinareu
mai. Un d'aquests.
No ho endevinareu
mai.
No, primer,
a veure,
clar. Que no, escolteu.
Que soni. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy.
Y creo que tendré que expulsarlas de fuera.
Toreros Muertos no ha fet un estadi olímpic.
T'ho juro. A veure, he fet una mica de trampa, perquè Toreros Muertos va fer un estadi olímpic amb més grups. Hi havia La Unión, hi havia Mecano, Rebeldes, La Guàrdia, Duncan Du. També hi van tocar el mateix dia. Era el concert Música para Vivir, organitzat per la Fundació d'Ajuda contra la Drogadicció, el 7 d'octubre de 1989, res, un mes després de la inauguració.
Molt oportuna, la mia guaita amarilla aquí. Sí.
Mira,
no, mira, deixeu les drogues i foteu-vos a 40 cerveses.
Ha estat involuntari, disculpeu. I van anar, atenció, 67.000 espectadors. És el concert únic, és a dir, en un sol dia, amb més aforament de la història de l'estadi olímpic a Coldplay, perquè ens fem la idea, i encabiran prop de 56.000 persones.
Déu-n'hi-do, eh? Això, octubre del 89, és a dir, just acabat de reinaugurar aquest estadi olímpic de Montjuïc.
Estava 9-9-9.
Bravo, Marc Ferragut.
Sí, gran feinada.
Un gran viatge a l'estadi olímpic.
Un gran viatge per l'estadi olímpic, que el podreu aprofitar, jo crec, quan us parlin a partir d'ara de l'estadi de Montjuïc.
Sabies que...
Sí.
Això, aquesta nit per sopar, allò que aquells silencis incòmodes, doncs, aquí teniu material.
Sabeu què he sentit avui a la ràdio? Doncs mira, tot això. Gràcies, Marc. Tornem a les 8, ens posem al dia, i després ve l'Anna Ponsí per rematar-ho.
RAC 1. ¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro. Otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja. Distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en 2 clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 22 de maig. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Últims dies per gaudir del confort i del disseny al millor preu. Fins al 27 de maig. No et perdis aquesta gran oportunitat.
Masterpiel a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Les beques per a colònies i casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés donen l'oportunitat a molts nens i nenes de viure un estiu amb acompanyament educatiu, saludable i ple d'experiències positives. Col·labora per fer possible aquestes colònies i casals. Fes un donatiu a peretarrés.org.
Descobreix l'expressió de la Tempranillo amb la nova selecció especial de grans vins de Ribera del Duero de Gourmet La Vanguardia. Filos de Blas Serrano 2016, Lleiroso Reserva 2017 i Marqués de Burgos Criança 2019. 6 vins negres valorats en 5-4 euros, ara per només 64. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Tots som 1. Islàndia, amb Albert Ong.
Un minut i les 8. Ens posem al dia, Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Per primer cop, el govern expropiarà pisos per augmentar el parc d'habitatge social.
En concret, 189 habitatges de 14 municipis que fa com a mínim 2 anys que estan desocupats. La immensa majoria són propietat de grans tenidors. El govern assegura que mai havia recorregut a la via de l'expropiació per fer que augmentin els habitatges socials en zones d'alta demanda. Afegeix que la mesura està prou fonamentada des del punt de vista jurídic perquè no li puguin tombar. Els propers dies s'enviaran requeriments als propietaris per comunicar-los que s'inicia el procés d'expropiació. Aquests tindran un mes per respondre o acreditar que el pis ja té un ús residencial. Després s'obrirà un període de 3 mesos més per mirar d'arribar a un acord i, finalment, si això no passa, la Generalitat es quedarà al pis pagant el preu que consideri just. El govern calcula que d'aquí a més o menys mig any ja podria tenir els primers habitatges i remarca que els petits propietaris no es veuran afectats.
I la justícia ha tornat avui a dir que no a l'alliberament de Dani Alves.
La jutgessa que investiga la presumpta violació de l'exjugador del Barça, una noia a la discoteca Sutton, d'acord amb la fiscalia i l'acusació particular, ha rebutjat la petició de llibertat provisional de la defensa. Alves és a la presó des del 20 de gener. Al cap d'un mes, l'Audiència de Barcelona va ratificar la decisió, tot i que el brasiler ja havia demanat poder sortir mesures cautelars. El tribunal, però, va entendre que hi havia massa risc de fuga. Ara la jutgessa li torna a negar la llibertat provisional. Tot i això, avui mateix sí que ha donat llum verda a que una forense contractada pel mateix Alves valori l'estat psicològic de la noia que l'acusa de violació. Aquesta comprovarà si les seqüeles que té la víctima, com ara por a sortir al carrer i ansietat, són compatibles amb els delictes denunciats.
I acabem aquesta nit a les 9, primera semifinal d'Eurovisió amb la majoria de països favorits, entre ells Suècia.
Amb Lorena ja va sortir guanyadora el 2012 amb Eufòria i ara aspira a repetir amb aquest tema Tatu, que sentim de fons, entre altres, però competirà amb qui podria ser la gran revelació, Finlàndia. Aquí es representarà Carilla amb aquesta cançó urbana que es diu Cha-Cha-Cha. En total, avui passaran a la final de dissabte 10 participants. La semifinal es podrà seguir a partir de les 9 a la 2 de Televisió Espanyola.
Recordeu que Espanya va directe a la final d'aquest dissabte amb Blanca Paloma. Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
No sé què m'hi jugaria, que hi ha una persona en aquest estudi que no mirarà Eurovisió aquest vespre i que el que farà és veure un partidàs que hi ha a la mateixa hora. Roger Saperes, bona tarda.
Hola, bona tarda. Si parles de mi, tens tota la raó.
Home, i de mi. A les 9 de la nit, al Santiago Bernabéu, des de mitja hora abans, és a dir, des de que acabem a 9:15, a la sintonia de RAC1, aquest Real Madrid City, eh?
Sí, senyor, ja tenim 11 confirmat del Madrid amb Courtois a la porteria, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde al mig del camp, Rodrigo, Benzema, Vinícius. Tenim també l'11 confirmat del Manchester City que jugarà amb Ederson, amb Walker, Stones, Rubén Díaz i Akanji en defensa, amb Rodri, amb De Bruyne i Gundogan al mig del camp, al davant, Bernardo Silva, Haaland i Grealish.
Ara, pensava dir que no el diu, ara sí, no, sí. No, sí, tant, juga Haaland, eh?
I tant, i demà l'altra semifinal, Milan-Inter, a partir de les 9.
Juga Haaland. tant juga Vinícius, un partidàs el que es podrà veure aquesta nit al Santiago Bernabéu. Però avui també estem pendents del bàsquet, eh?
Sí, senyor. Tenim partit ara mateix a Fontajau, està jugant el Girona contra el Betis. Ara mateix 54-36 pels gironins. Si es confirma aquesta victòria, aconseguirà el Girona la salvació i de retruc també el màxim Manresa. Hi ha però una segona opció. Si el Granada perd avui contra el Saragossa, a partir de 2:15, els dos equips catalans també estaran salvats.
No, això seria una gran notícia que es pogués confirmar que en una mateixa nit Girona i màxim Manresa queden salvats i continuaran a l'ACB. I una de les notícies del dia, evidentment, i demà també en parlarem molt, és fa referència a Sergio Busquets, perquè és un pas de deixar el Barça.
Sí, tal com ha explicat la Marta Ramon al Versió RAC1, Sergio Busquets té previst parlar amb en Xavi per comunicar-li si continua o no al Barça i després ho farà públic a través de les xarxes socials. Hores d'ara tot fa pensar que la decisió que anunciarà Busquets és no seguir al Barça posant punt i final a 15 temporades al primer equip blaugrana. A RAC1 ja vam explicar que Busquets ha descartat l'opció dels Estats Units, per tant el seu futur estaria a l'Aràbia Saudita. Tot plegat el dia en què la família Messi ha fet públic també un comunicat desmentint cap contacte o acord amb l'Al Hilal, també de l'Aràbia Saudita, per la propera temporada. Segons diuen, l'actual jugador del PSG no prendrà cap decisió sobre el seu futur fins que no acabi la temporada. Per cert, Iñaki Peña ha renovat fins al 2026.
S'ha refredat, això de Messi?
Fa la sensació. Fa la sensació. Jo diria que està allò de la borsa sube-baja, estem una mica en el baixa.
I per cert, que atenció, preparem-nos tots plegats, també nosaltres, que és que pot ser que hi hagi rua dilluns.
Pot ser que hi hagi rua. I l'Aleix Pariseu avançava el Tu diràs que hi haurà rua si el Barça és campió de Lliga aquest cap de setmana. Avui TV3 n'ha donat més detalls que hem pogut confirmar a RAC1. Seria dilluns 15 amb una celebració conjunta amb un bus de l'equip femení que, recordem, també s'ha proclamat campió de la Lliga F.
Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
Són activitats per fer a casa, els que vulguin veure el futbol, els que puguin seguir Eurovisió. Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Des d'aquest finestral que tenim aquí a la planta 15, diagonal 477, estem mirant a la muntanya de Montjuïc, que n'hem parlat molt.
S'ha anat tapant.
S'intueix que plou cap a l'estadi, eh?
Aquí està plovent, està plovent a Montjuïc.
Està plovent, no és allò un aiguat, el que ens entenguem, però a Barcelona i voltants està plovent aquesta pluja que afecta ja al llarg de la tarda, ha anat afectant molts sectors del país i que ha anat arribant doncs, a moltes àrees de les comarques de Girona i Barcelona, d'una 5 litres per metre quadrat en molts casos, però hi ha sectors del Pirineu, del Prepirineu, del Bages, d'Osona, que sumem de 10 a 15 litres per metre quadrat, per tant, bona notícia. Ara plou amb ganes, fins i tot en alguns sectors, a cavall del sud d'Osona i el Vallès Oriental, aquesta pluja que pot haver-hi una tempesta, fins i tot que anirà baixant cap a l'Alt Maresme i en les properes hores anirà desapareixent. Demà tornem a regar algunes comarques, però menys.
Això ho vas dir ahir, eh? Vas dir, a partir de demà, és a dir, avui,
sí,
cada dia plourà.
Sí. Demà seran menys locals, més locals, no tan extenses com avui les precipitacions. Ja al matí pot haver algun ruixat a primeres hores, eh? Entre el que seria costa del Barcelonès, vaja, i el Maresme pot tenir algun xàfec a primeres hores, i a la tarda algun xàfec entre el Montseny, Guilleries, alguns sectors d'Osona, la Garrotxa, Ripollès, amb temperatures que reculen. En general, de 18 a 23 graus al migdia, avui encara 30, 31, 32 en sectors de l'Ebre, del Priorat, demà de 18 a 23, però a la Costa Daurada, allà, transitoriament pugen les temperatures. Entre dijous i dissabte sí que notarem clarament que l'ambient doncs, és més fred del que tocaria. S'acaben aquestes temperatures de 25 a 30 graus. Demà, per cert, més abrigadets en sortir de casa, que farà més fred que avui.
A veure, Reykjavik.
Reykjavik, 9 de mínima, clavadets, i 11,7 de màxima.
Fantàstic. Doncs va, fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
Song, bartender, pouring them up strong, cutting up and carrying on, counting nights.
Les 8 i 7 minuts, Anna Ponsí, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
Què va passar? Que no ho vaig veure jo, això. Això del Codi 60, on ha sortit últimament? A veure, què ha passat? Això va ser una pregunta de concurs, Codi 60?
Sí, va ser una pregunta del concurs d'en Llucià Ferrer a TV3. Sí. Que va preguntar a un concursant doncs, com es deia o quin era el número o el codi que feien servir els Mossos d'Esquadra doncs, per explicar internament que una persona havia mort.
Ah, boníssim, doncs escolta'm, agraïm als guionistes de la trapa amb si pots, perquè clar, o escoltes aquesta secció
o
formes part d'un cos policial o difícilment ho saps, no?
Sí, de fet algú es va queixar d'això, home, tants anys d'estudiar i fan aquesta pregunta més tan interna. clar, el concursant entenem que no la va saber.
No va saber?
Jo no l'he vist
no
en directe i crec que no.
Has d'anar-hi, has d'anar-hi. Ets bona amb concursant o no? No.
Que va, jo sóc dels que passen molts nervis
clar,
i...
Clar, et fots nerviosa, llavors, sí, si això et bloqueja, ha de ser molt difícil.
Sues, jo no ho entenc, la gent que hi participa em generen molta admiració.
Bé, Codi 60, la periodista Ani Ponsí, que cada setmana, cada 15 dies, vaja, recordem que... Alguna persona fa obituaris anònims de persones que han tingut una mort inesperada. Avui ens vol parlar de la mort d'un bomber i tres auxiliars forestals en un incendi, eh?
Va passar a l'Aragó, concretament a Nonàs, a la Matarranya, uns fets que crec, i després de veure una mica com ha anat tot, el pas del temps i la poca implicació institucional han anat esborrant, tot i que en els últims temps sí que hi ha hagut un interès en homenatjar-los. Va passar el 14 de setembre de 1994, l'any que ve farà 30 anys, i va morir el bomber Eusebi Fidel Miró i els auxiliars forestals Pedro Vicente Mendoza, veí de Montsó, Jaume Monter, de Mont-roig del Camp, i Manuel Maria Ruiz, de Tarragona. Ens hem trobat a Miravet i hem anat a veure la Carmina Borrell, és l'esposa de l'Eusebi, el bomber de Móra d'Ebre, que va morir amb només 29 anys en aquell incendi. Hem fet l'entrevista a casa seva, una casa que fa 3 dècades era el somni d'aquesta parella quan es van casar. Es van conèixer molt joves a la festa major del poble. Ella és filla de Miravet i ell del poble veí, de Benissanet.
Quan anaves d'un poble a l'altre de festa major, regatejaves l'entrada. I llavors pues, ell el van fer anar cara a la taquilla i em va començar a regatejar, anem 15 o anem 17, paguem 10 entrades i dins consumirem, que de fet era el que es consum, que la gent, l'entrada era com a simbòlica, i bueno, allí, i jo li vaig dir que no.
O sigui, ella estava a la porta. Exacte. I ell volia entrar i anaven regatejant.
Sí, ell anava amb la seva colla, no? I això, i va, deixa'm entrar i després a dintre ja consumirem, i es veu que era una cosa molt habitual, i aquell dia a ella li van dir, prou, eh? O sigui, no acceptis ningú més. I llavors, tot aquest joc, aquest estira i arronsa festiu, la qüestió és que es van caure bé, ella tenia 18 anys, ell 4 més, 22, aquella nit van ballar, van riure, i doncs ja es van convertir en còmplices, no? La Carmina és la gran de 4 germans, en una família humil, tradicional. Ell era l'hereu de 3 germans amb moltes ganes d'independitzar-se i van començar justament a reformar-se un pis a Miravet on anirien a viure.
Se quedava aquí a dormir i tot. A mi no m'agradava perquè la il·lusió era d'estrenar el pis junts. Bueno, però, i clar, com a pagès i bomber, pues, s'ho feia com podia i tu pintaves tu llavors i tu arreglaves tu i no venia una empresa de neteja ni un d'això de pintors a... Bueno, en les nostres famílies això no existia.
I al cap de 3 anys d'aquella primera festa, la del regateig, es van casar i al cap de poc va néixer la seva filla Isaura. La parella tenia plans, criar la seva filla, fer-se una casa allà on nosaltres hem fet l'entrevista, una casa amb cobert. Ell, com deia la Carmina, feia de pagès, a més era bomber, unes oposicions que va guanyar després d'entrenar-se moltíssim, segons ens explicava la Carmina, perquè el veia córrer pels pobles veïns per poder, doncs, això, aconseguir aquestes oposicions. Li preguntàvem... Com era l'Eusebi?
És una pregunta que m'agrada molt perquè és lo, en el que m'he quedat, no? De la persona que vaig tindre la sort de compartir un temps de la seva vida. De fet, ell era una persona molt volguda, avui en dia ja diem estimada, no? Aquí participava molt en tot, molt de... Era molt humà amb els companys, amb l'escola de música, amb la banda que tocaven, tenien un grup... Ell se feia molt d'estimar i sabia molt estimar i cuidar, sobretot molt de cuidar la família.
I clar, evidentment, allò, la seva gran afició era estar amb la seva filla, amb la seva dona, la seva filla Isaura, que és molt divertit això, perquè el registre civil la va inscriure en B, Isaure, perquè a Benissanet, d'on era l'Eusebi, doncs fan servir molt la E.
Per ser fidels a la pronúncia, diguem.
Exacte,
no?
I el pare doncs ho pronunciava així, i el cas és que a tots els documents de la Isaura surt la lletra ratllada i substituïda per una A, perquè doncs, en principi normativament s'escriu Isaura amb A final, no?
Clar, l'Anna Ponsí, que se n'ha anat a Miravet a parlar amb la Carmina, clar, pensava, tenia 29 anys, el bomber, l'Eusebi, quan va morir, però és que ara també fa 29 anys, és a dir, just mitja vida, no? O sigui, fa 29 anys de la seva mort i tenia 29 anys quan es va morir. Ara en tindria 58, si no hagués passat el que va passar aquell 14 de setembre de 1994.
I Albert i Maria, en aquest Codi 60 expliquem de vegades això com l'atzar doncs, té un paper important a la vida, no? I aquest jo crec que és un cas... molt rellevant en aquest sentit, perquè l'Eusebi estava de baixa, perquè li feia mal un genoll, ell, dèiem, era pagès també a part de bomber, llavors collia fruita enfilat a l'escala i d'aquest gest, no?, doncs es havia fet mal al genoll. El cas és que un mes abans hi havia hagut un accident aeri a Vandellós, alguns companys seus del parc de Móra d'Ebre estaven de baixa, perquè un helicòpter s'havia accidentat, i uns dies més tard de la mort de l'Eusebi, doncs va perdre la vida també, i en aquest cas a l'hospital, el cap de la brigada, justament que anava en aquell helicòpter, Francesc Riocabo. El cas és que quan passa l'accident i els seus companys estan de baixa, l'Eusebi, que també estava de baixa però pel genoll, se sentia malament, i el cas és que el parc de Móra estava en quadre. Llavors ell diu, jo em vull reincorporar, però no ho vull dir a la meva dona, perquè em dirà, tu no estàs prou bé, i es munta com una mena d'estratègia per agafar l'alta. El que fa és acostar-la amb ella en cotxe fins a una botiga per comprar una jaqueta la nena que havien vist uns dies abans, i diu, mira, et deixo aquí la botiga, així tu vas amb la nena, li proves la jaqueta, i jo mentrestant me'n vaig a la mútua, i el que volia i el que pretenia doncs era així parlar sol, a soles, amb el metge per aconseguir l'alta.
Jo arribo allí, dic, on està? Dintre, diu, no, no esperis, diu, que la visita ja acaba, jo. I surt, dic, què? Diu, m'ha trobat de primera, diu, m'ha donat l'alta, i jo me'l miro, diu, me l'has demanat, me l'ha demanat vostè, li va dir. I diu, ara no te faigui... Bueno, van tindre una petita. I jo me vaig quedar morta. Dic, no m'acompanyes a veure-li ficar l'abric a la nena. Venim hasta aquí. No et puc acompanyar tu i dir-li, afirmar-lo com tu te trobes. I surts en això, i tot el camí està mora, va ser una mica de disgust.
I al final aquest disgust, aquest engany, aquest petit engany ben intencionat, doncs en ella doncs li va quedar, no?, com una espina clavada justament pel que va passar després, perquè l'Eusebi va agafar l'alta voluntària a la mútua, com sentíem, el dia 13 de setembre, l'endemà, dia 14, a les 7 del matí, ja era el parc uniformat i a punt per sortir. Es declara un incendi a l'abocador de Nonàs, per la Matarranya, i això el mobilitza.
Ell entra a treballar a Móra d'Ebre, que és el seu parc. D'allí donen un avís de que hi ha foc i que el foc i es necessiten més dotacions, i aflix a un camió parat, però no hi ha xofer. Xofer, o sigui, l'ha de portar un bomber, un oficial, i va marxar, aflix.
Clar, que això t'ho deies abans, l'atzar, que això passa, per exemple, amb un accident d'avió, no? Que sempre hi ha algú, quan hi ha un accident d'avió, entrevisten algú que havia d'agafar aquell avió, i a l'últim moment no l'ha agafat perquè l'ha perdut, perquè aquell dia estava malalt per alguna cosa, no? I a vegades l'atzar et juga a favor i a vegades l'atzar et juga en contra, no? Qui s'havia de pensar ell que per agafar, per ajudar els seus companys...
Amb tota la bona voluntat, clar, clar, del món, clar. És
que... Agafes l'alta un dia, voluntàriament, i l'endemà te'n vas a un incendi on perds la vida. La Carmina havia passat el matí a Tortosa i, havent dinat, després de donar el pit a la seva filla, com dèiem, la Isaura, de només 7 mesos, se'n va anar a ajudar uns veïns a collir raïm. I és veritat que hi havia un incendi, però ells encara el veien molt lluny, i de fet els que collien rims amb ella li feien broma, perquè des del tros es veia doncs que hi havia el foc, el fum, que quedava a prop, però no tan a prop.
Tots me feien la broma, això el teu home, com que estava de baixa, ara ha anat allí, exacte, no fot tonteries, i menys d'ella, que heu sabut que aquesta broma no li va, i no sé què, no sé quan, sí, oh, però mira, cada vegada va més, com deu xalar.
En Onàs, guiats, segons la Carmina, des de Catalunya, el seu home i els tres auxiliars es van ficar en un camí, el vent va girar i no van ser a temps de sortir-ne.
El foc estava com bastant descontrolat, d'estes immensitats i important. Llavors, tal com anaven arribant i tot, els van indicar per on havien d'anar el camí, que havien, i es veu bé, perquè tots fan este seguit, i... però, claro, indicaven cap al foc, però el que no sabien és que allò no tenia sortida.
Dèiem que la Carmina era amb uns veïns collint raïm i veien això, que el foc cada vegada s'acostava més, ella cada vegada estava més neguitosa, i cap a les 4 de la tarda decideix marxar cap a casa. Algunes veïnes li expliquen que hi ha hagut un accident i que alguns bombers i alguns auxiliars forestals que havien marxat des de Catalunya cap a Nonàs, doncs sembla que estan ferits.
O sigui, la gent trucava, venia a casa dient que havia passat, que no havia passat... I una noia que viu aquí al poble, que són, ella és forestal, va vindre a casa a veure, però sabia que teníem la xiqueta i coincidíem en l'edat dels xiquets, i diu, Carmina, diu, què està passant? Dic, pues no sé res. Ells diuen que no, truca al CAP, truca als bombers. Jo trucava, no, Carmina, no arriba, van arribant, però tu estigues tranquil, tenien ordres.
Ella ja no es pot estar més a casa, marxa corrent cap al Parc de Móra per tenir més informació de primera mà. Arriba allà i veu cares estranyes, veu que alguna cosa està passant, pregunta amb insistència a un dels companys del seu marit i no aconsegueix saber massa res.
I me van fer passar allí, diu, senta, et vols alguna cosa? No, jo vull saber on està, i si està en un hospital o si està aquí o està allà, jo vull anar, i jo, és que jo tinc d'anar, i a mi m'és igual. I m'han dit, dona, espera't una mica, perquè si ara ja venen i acaben d'arribar els quatre d'això, ja diran, però ningú ni una paraula. Jo, en este noi de Benissanet, li vaig dir, dic, escolta, no m'enganyaràs, no? Tu no m'enganyaries a mi, no? Si li ha passat alguna cosa, ho sabia, tu m'ho diries, no? I ell, sí, dona, quines tonteries, què li ha de passar? Però en que ja m'ho passava més malament que jo.
Ella cada cop està més desesperada fins que arriben les autoritats i finalment ja li poden dir el que ella ja intuïa des de feia 4 hores.
Hasta les 8 de la tarda, 8 i 6 o 8 i 7 minuts, no mos coincidim qui m'ho havia de dir, jo. Esperaven que arribés el president de la Generalitat, Jordi Pujol, en aquell moment, per a donar-me la notícia. No ho he entès mai. Bueno, no els hi he perdonat mai.
La manera de dir-li que l'Eusebi era mort l'ha perseguit tota la vida i, com deia ella mateixa, no s'ho pot treure del cap.
Tu ets capaç d'aguantar, seré, vindre de cara i que se't llisi aquí el que em vas a dir quan a tu t'ha convingut. Això és molt marrano. Això no és humà.
A més, tampoc hi ha hagut conseqüències judicials. Ella s'ha gastat molts diners en advocats que no l'han portat enlloc. Molts cops ha hagut de fer ella la feina. Se sent malament, fins i tot diu, jo no he estat prou valenta per lluitar-ho fins al final per la meva filla. I com més llegeix, més entén, diu, que va ser una negligència fer-los anar per aquells camins.
Uns van estar aquí i els altres van estar allà. Que en casos on hi ha vides humanes, que no hi hagi de dir, un moment, hasta aquí arribes tu, però a partir d'aquí i hi d'entre jo, perquè jo conec el meu territori, jo sé què és això, jo sé què és allò. Molta gent del poble diia, però per a dónde los mandan? Però per a dónde los mandan? Aquí no saldrà uno vivo.
El foc va cremar més de 5.000 hectàrees entre els termes municipals de Nonàs, la Pobla de Massaluca, Vilalba dels Arcs, la Fatarella i Riba-roja d'Ebre, i ella, sobretot, el que demana és que no se'ls oblidi.
No són uns héroes, no hem de fer una pel·lícula, però al territori fer un record, no perdre memòria, de que la gent prengui consciència.
El primer homenatge es va fer als 25 anys de la mort d'aquest bomber i dels seus tres companys auxiliars forestals, i ho va muntar, de fet, la Carmina amb altres familiars i amb el suport també d'algun bomber de la zona, amics de la família, veïns del poble. És veritat que també, doncs, hi va participar la Generalitat, l'Ajuntament, i en el fons ella, doncs, li dol, no?, que hagi passat tot això i que d'alguna manera, doncs, aquestes tres persones, tant l'Eusebi com, per exemple, també, doncs, els tres auxiliars forestals, com dèiem, en Pedro Vicente Mendoza, veí de Montsó, en Jaume Munté, en aquest cas de Montbrió del Camp, que abans dèiem Montroig, no, de Montbrió del Camp, i Josep i Manuel Maria Ruiz, volíem dir, de Tarragona, doncs, hagin tingut sempre aquest homenatge així, d'aquella manera, no?, i que s'hagi trigat tants anys en poder-lo recordar.
Clar, les circumstàncies en què va morir, que explicava ara la Carmina, també les circumstàncies en què se't comunica la mort, no? Tothom que li ha passat una cosa així, diguem, quan tu deies això, a vegades ja ho intueixes, no? T'ho diuen, ho intueixes, però clar, aquesta espera tantes hores perquè li digués al president de la Generalitat al cap de 4 hores, han passat 29 anys i la Carmina, tal com li explicava l'Anna Ponsí, encara ho té molt endins. Deia això, no? Recordar què va passar. Segurament hi ha un incendi que recordarà més gent, més recent també, és l'any 2009, és Horta de Sant Joan, no? Aquells 5 bombers morts, aquest és segurament el que ens ha quedat més gravat i que també és a la zona.
Sí, per això que tu dius, és molt recent, també els mitjans de comunicació s'hi van volcar molt, evidentment fa molt de mal a dins del cos de bombers, aquest incendi i les seves conseqüències tan tràgiques. Va passar el 20 de juliol, com deies, del 2009, quan el grup d'actuacions forestals dels bombers de Lleida, també el de Barcelona, van quedar atrapats entre un cingle i el barranc dels Covards per un canvi brusc de la direcció del vent, i van perdre la vida Jordi Moré, Pau Costa, Ramon Espinet, David Duaigües i Jaume Arpa, recordem que va sobreviure, i amb moltes cremades, Josep Pallàs. L'historiador i bomber Marc Ferrer, de Terrassa, ha anat buscant documents i té un recull al blog Històries de Bombers, que també es pot consultar a través de Twitter, on recupera i homenatja amb noms i cognoms els professionals catalans de bombers morts en acte de servei. En total, segons el seu recompte, són 86 des del 1877.
86 bombers morts, eh?
Exacte. Tant de la Generalitat com de Barcelona com d'altres cossos. D'aquests 86, 31 han mort en incendis, dels quals 10 durant les tasques pròpiament d'extinció, 6 en accidents de trànsit i 15 en sinistres de mitjans aeris. També cal dir, i de fet es pot consultar, al Departament d'Interior hi ha penjada una pàgina que es diu Memorial, amb un recull de les víctimes, en aquest cas sí, bombers de la Generalitat, un treball doncs, que s'ha fet des dels propis bombers.
Doncs avui recordar la mort de l'Eusebi a través de la Carmina era una manera també d'homenatjar tots aquests bombers que han deixat la vida en acte de servei. Acabem, com és ara la vida de la Carmina 29 anys després, i de la Isaura, no?, que deu tenir que una mica més de 30 anys, no?
Sí, no, sí, exacte. Sí, tenia 7 mesos. Mira, la Carmina ara té 56 anys, ha refet la seva vida amb en Joan Carles, és un home de la mateixa quinta que l'Eusebi, veí també com ell de Benissanet, a vegades també són aquestes coincidències de la vida, i de fet no es coneixien, es van conèixer ja, doncs, passat tot plegat i al cap d'uns anys, i és curiós, però la seva filla Isaura, la petita, quan era petita, doncs els va unir.
Nosaltres érem amics per la xiqueta, o sigui, mos aparellàvem per en ella. Valtros dos i l'Isaura aneu junts, saps? Érem com tres solters. I bueno, una cosa va portar l'altra, baixaves del cotxe i a la millor un pare pujava el xiquet aquí i ella mirava i ell li dia, vols que et pugi? I ella, sí, clar.
11 anys després van tenir una altra nena, la Berta, viuen tots junts sota el mateix sostre, aquesta casa que vam anar a visitar a Miravet, són 7 a casa, en aquella casa que doncs, era això, el somni de la Carmina i de l'Eusebi, aquell projecte que va quedar escapçat massa aviat.
Estic en una etapa de la vida de tantes circumstàncies viscudes i sobretot d'aprenentatges que m'ha portat tranquil·la. Te fas gran, és molt bonic, tinc les nenes que estan contentes i estan bé, el Joan Carles i jo estem molt bé, mos ha venit molt i així, tranquils. Bé, superfeliç? No, fa molts anys que no ho soc. Sí, soc feliç i m'agrada el que veig, però allò que jo em pensava, jo no tornar mai més.
Ell ha analitzat molts cops com va anar doncs, aquest accident, aquest incendi que va atrapar aquestes quatre persones, i el que té clar és que el seu marit va tenir vocació de servei pels altres fins l'últim segon, i té molt clar que va ajudar la resta.
Ell no es va quedar enganxat. Ell va ajudar a sortir els altres. Tinc claríssim. I una vegada he anat llegint els informes de com, i tal com els cossos se van trobar, ell estava tan atrás perquè fins que no van sortir tots, ell d'allí no es va moure. Ell no va deixar allí ningú.
La Carmina el té sempre present, com sentia mare, com si no hagués passat massa temps. Diu que això li dona serenor pensar-hi i parlar-ne, i es consola pensant que l'Eusebi, que només tenia 29 anys, hauria triat morir amb el casc de bomber.
Sempre li he dit a ma filla que si havia de ser, i era el seu dia, la satisfacció més gran que tinc, però de veritat ho dic al meu cor, el més obert que puc, és que morir treballant per algo pels altres, fent de bomber, és per a ell, va tindre que ser una satisfacció.
Carmina guarda en una caixa tots els diaris de la tragèdia. La veritat és que quan mires aquelles pàgines les podeu consultar si remeneu per l'hemeroteca o teniu diaris de l'època. Se la veu molt jove, destrossada, agafada de bracet amb els seus pares, sostenint-la i sostenint-se com podia. I l'Eusebi, que només tenia 7 mesos, com dèiem abans, doncs encara mamava, i a partir d'aquell dia la seva mare se li va tallar la llet.
Doncs moltes gràcies, Anna, per recordar la història de l'Eusebi, per anar a Miravet a parlar amb la Carmina. Des d'aquí li enviem un petó amb ella.
Sí, també a la família d'en Pedro Vicente, d'en Jaume Munté, com dèiem, de Montbrió del Camp, i també en Manuel Maria Ruiz de Tarragona.
Nosaltres ho deixem aquí. Avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús i David Valverde al control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, l'estudiant en pràctiques Martí Capçada, Maria Xenxó i Albert Om. Una pausa, de seguida nit de Champions a RAC1 amb el Jaume Molló des del Bernabéu, avui aquest Real Madrid City. Tornem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
Un anunci de línia directa amb el micròfon avariat sona així. I un després de substituir el micròfon sona així.
Amb l'assegurança de cotxe de línia directa tens cotxe de substitució també en cas d'avaria. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Mundo Deportivo i One16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
Del 19 al 21 de maig a Deltebre, Mescla, mostra de cuina, turisme i paisatge.
Descobreix i assaboreix les terres de l'Ebre amb degustacions, maridatges, mescla a bord, amb tastos de vins i tapes a bord d'un vaixell amb música i cuina en directe.
Més info a mescla.deltebre.cat. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Encara no saps què s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Festa de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
El nou Volvo XC60, ara el teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA amb 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins al 31 de maig. Aportació inicial 5.900 euros IVA no inclòs, disponible per altres terminis i quilometratges. Operació subjecta a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Arral Service Leads. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors. Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb Ànima. Un podcast de RAC+1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Escolta.